Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Hey, you gotta make those lyrics right as smaller man so it can be quick enough.
Wine, 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 visca el vi cada dimecres al Penedès en xarxa a les 11:06 amb l'equip de Vinzeum. Avui a l'estudi tenim a l'Enric Santisteban, el responsable de la taverna de Vinzeum. Bon dia, Enric.
Molt bon dia.
I a la responsable de comunicació, la Cecília Jané. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
I hem obert amb aquest wine, wine, wine de Springsteen, que has triat
sí.
Tu.
Sí, he triat jo. És una cançó en directe. Em sembla que fa uns 10 anys, una cosa, o 11 ja, però 2014, sí, ja fa 11 anys.
Així s'explica la sonoritat.
Sí,
una mica. Dolenta,
una mica,
que els tècnics no ho veien clar de tirar això a una antena, però és que igual s'ha gravat amb un mòbil en un concert, no?
No ho sé. En tot cas, volia triar el Bruce Springsteen perquè avui estem aquí l'Enric i jo, i tots dos ens agrada molt el Bruce Springsteen. Tots dos hem anat
a mi també,
així,
ja som tres.
Ja som tres.
Jo també sóc
doncs,
fan.
Hem anat a concerts, per tant, coneixem el que és el directe d'aquest senyor, que molt sovint canta cançons o toca cançons que ja s'han fet populars, com aquest Drinking Wine, no? Que és una cançó coneguda, no és seva, no és d'ell. I l'he triat perquè avui justament haurem de parlar de Drinking Wine, perquè parlem de tastos i em semblava que tot quadrava prou bé. Per això hem començat amb el Bruce Springsteen.
Sí, sí, avui alcem la copa per brindar, metafòricament, perquè si ens acompanya l'Enric vol dir que presentarem tota mena de tastos i activitats on es tasta vi que tenen lloc a Vinzeum aquests propers dies. I arrenquem, Enric, amb el Tast MDO, un nou cicle que s'inaugura aquest vespre.
Sí, un nou cicle que ja presentàvem l'any passat, coincidint amb la inauguració del museu, i on pretenem, doncs, un cop més, posar en valor el que és... Ai, sí, un segon, ens posem els cascos perquè tindrem... Podem posar en valor el que és Catalunya, terra de vis, com a país, no? I comencem per la Déu Penedès. Enteníem que havíem de començar... Estem al Penedès, que havíem de començar per aquí, per casa. I, clar, és un cicle que és molt interessant perquè pretén buscar la mirada d'algú altre que no sigui el Consell Regulador. Fins ara, quan fèiem algun tas on teníem vinculats vins d'una denominació d'origen, acostumava a venir el propi Consell Regulador a presentar aquells vins o algú molt lligat estretament a la DEO.
Algun col·laborador proper.
Exacte. Mm-hmm. En aquest cas, hem fet una tria per a tot el cicle de periodistes, de gent vinculada amb la comunicació, amants del vi, però no vinculats al vi directament. No són sommeliers, no treballen per a cellers.
Una mica outsiders, doncs.
Sí, i crec que pinta molt bé el personatge que hem triat per aquest tast d'avui. Jo crec que ens ho passarem molt bé. És una persona que comunica molt bé. I gaudirem, xalarem.
Aquest primer tast que obre la Déu Penedès anirà a càrrec de l'escriptor i creatiu penedesenc Pep Antoni Roig, que ens acompanya al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què t'ha semblat l'encàrrec?
Bueno, hòstia, ara després d'haver sentit l'Enric encara tinc més pressió a sobre. No, l'encàrrec m'ha semblat un regal. la veritat. M'ha semblat un regal perquè quan m'ho van proposar vaig dir que sí immediatament, perquè és un plaer poder fer una cosa així. És a dir, com diu l'Enric, jo no em dedico professionalment al món del vi, ni de lluny soc sommelier, ni em puc apropar a cap feina tècnica o científica que parli en propietat del món del vi, però m'agrada comunicar tot allò que el vi em trasllada, vale? I bueno, ho vaig fer durant una època de la meva vida treballant a una agència de publicitat i comunicació on treballàvem sovint amb marques, amb DOs, etcètera, etcètera. I després d'això ho he fet escrivint columnes a la premsa, que és una de les feines que faig, on senzillament obria una ampolla de vi i intentava escriure un text explicant què m'havia suggerit allò. I clar, que t'ho demanin de la DO Penedès, quan jo sóc del Pla i és la meva comarca i sóc en aquest sentit un xovinista penedesenc aplicat al món del vi, diguéssim, sóc d'aquests morros fins que quan va fora del Penedès sempre mira les cartes dels restaurants, quins vins del Penedès tenen, i ja no us dic quan va fora de Catalunya. I si no hi ha res del Penedès, llavors sempre aixeco la mà i faig el pesat de torn i dic, què passa aquí? Aquí teniu xampans, i teniu franxacortes, i teniu espumosos, però no teniu cap clàssic Penedès, no teniu cap corpinat, no teniu cap cava. I quan em diuen què és això, la veritat és que pateixo una lleugera depressió de 5 minuts que acostumo a pal·liar escrivint un article incendiari en la qual em cago en tot i explico que som subnormals per no explicar bé totes les joies que tenim a casa. I això seria un resum molt ràpid del que avui aquesta nit intentaré explicar al costat de l'Enric.
Quin resum més xulo, més divertit i més agosarat. Molt valent, sí senyor.
Bueno, ja saps que jo tinc la llengua bífida a vegades.
A veure, Pep, a mi m'agradaria que ens expliquessis, no? En base a què has fet aquesta tria de vins per el tast d'avui, perquè com llegeixo a xarxes, l'anomenes o el titules un maridatge de paisatge, poesia i vi, no? De vins sí. que t'han marcat, que han marcat la teva vida. M'agradaria que ens ho expliquessis, no?
Sí, una de les coses més guais amb aquest repte va ser que vaig ser jo qui li va proposar a l'Enric, qui et vaig proposar a tu, vaja, quins vins volia fer, i l'Enric, diguéssim, no m'ha condicionat gens en aquest sentit. Clar, la tria de vins la vaig fer a partir d'aquests criteris, que en general són els criteris que a mi m'han portat al món del vi. Vale, jo sóc d'un poble on fins fa poc no es feia vi, només es feia cava. Al Pla hi ha 4 cellers dintre del terme municipal, tot i que Jean León i Cales Nadal, tothom sap que són del Pla, però els de Torrelavit s'enfaden, perquè tècnicament és el terme municipal de Torrelavit, però bueno, si algú de Torrelavit està escoltant aquest programa, si us plau que no em rebenti les rodes del cotxe, perquè Jean León i Cales Nadal són del Pla i ho sap tothom. Però més enllà d'això, clar, jo sóc d'una generació que al meu poble sempre he vist tothom bevent cava, però no he vist ningú venint a comprar vi. Aleshores, la meva arribada al món del vi va ser més tardana que al món del cava. Al món del cava, des de petit, l'he begut. Jo amb 4 anys ja amb un avi em fotia trossos de préssec dintre una copeta Pompadour i jo li fotia canya allò. No he patit un alcoholisme infantil, gràcies a Déu, perquè com que sóc penedesenc, doncs tots els nens penedesencs bevem cava des de petits i no passa res. Però al món del vi vaig arribar més tard i vaig arribar a partir de la literatura, a partir de l'amor i a partir del paisatge. I això és el que he intentat plasmar en la tria de vins que he fet. Quan dic a través del paisatge, vull dir que a mi m'agrada molt anar amb bicicleta, per exemple, amb bici de carretera, i crec que la bici de carretera és l'estri perfecte per conèixer el paisatge del Penedès, perquè et permet sentir-lo, però a sobre et permet descobrir-lo a fons, perquè evidentment arribes més lluny que anant a peu. Aleshores, descobrint carreteretes petites, clar, som una comarca en la qual darrere de cada revolt hi ha una vinya brutal, que molts cops no sabem de qui és, no sabem com es diu i no sabem ni quin raïm està plantat. Però després, quan un dia vas al Vinceum i l'Enric et porta un vi i et diu, mira, això és d'aquesta vinya que hi ha al costat de l'Avern, dius, hòstia, jo he passat per allà amb la bici. Aleshores, aquesta translació entre allò que veuen els nostres ulls de la terra i el que acaben assaborint els nostres llavis, per mi té un alt component literari i poètic, o si més no, a mi em genera unes catarsis interiors que em permeten parlar d'aquell vi des d'una altra òptica. Llavors, hi ha un parell d'ampolles que avui obrirem, que són bastant en aquest sentit, que tenen fins i tot alguna petita història personal curiosa en relació amb això, i després hi ha un parell d'ampolles més que tenen una relació purament, no sé si dir-ne literària, poètica o filològica. En el sentit que m'interessa molt el món dels namings, m'interessa molt el món de com es diu un vi, i jo que sé, un exemple d'això seria el Collita Roja, per exemple, de Pardes, que té tota una història al darrere de per què es diu així. I clar, tu vas a una botiga o vas a un bar i veus un vi que es diu Collita Roja i et diuen Somoll. I en teoria no té cap mena de relació, però sí que la té. I totes aquestes relacions, totes aquestes petites sinonímies simbòliques, són les que a mi m'han apropat al món del vi, més enllà del tercer factor, com he dit, he parlat de l'amor, i és que la principal culpable de que jo sigui un enamorat del món del vi és la meva parella, l'Aida. Recordo que el primer cop, la primera cita que vam tenir, ella es va demanar una copa de vi negre i jo em vaig demanar una copa de cava, i ella, que no és del Pla, és de Vilafranca, que és la capital del vi, no la capital del cava, perquè, evidentment, això se'm sap dormir, jo li vaig dir, no, jo sé només de cava. Jo, com pot ser que només veguis cava? Tu has de beure vi negre. I és que a mi m'agrada més el cava que el vi negre. I d'això jo, era l'any 2014, d'això ja fa 11 anys, i jo vaig començar a beure vi negre al seu costat, i va ser, o sigui, mentre paral·lelament m'anava enamorant d'ella, paral·lelament m'anava enamorant del vi. I aleshores, tota aquesta història paral·lela d'amor a una persona i a una part de la nostra cultura comarcal, diguéssim, i nacional, és la que intentaré explicar avui. I a partir de tota aquesta cosa que us acabo d'explicar, una mica fumada, és la tria que he fet dels cinc vins.
Serà, doncs, un tast personal i literari al mateix temps.
Sí.
Doncs amb moltes ganes de trobar-nos aquest vespre amb aquestes copes de vi per davant. Gràcies, Pep Antoni Roig, cuida't.
Gràcies a vosaltres, adéu.
Adéu, fins després.
Escolta, i que venen ganes després d'escoltar-lo, no?, de venir, doncs que queda alguna entrada, si us plau, si voleu, si us han vingut moltes ganes, avui tenim el tast a 8:15, i a entrades.vinseu.cat podeu comprar la vostra entrada encara.
Estrenem cicle amb el Pep Antoni Roig. Uh-huh. Quina periodicitat tindrà i ens pots avançar qui més el farà a partir d'ara?
És un cicle mensual i sí que t'avanço, si de cas, els personatges que han de passar per aquest primer trimestre, no? El mes de febrer, tindrem la denominació d'origen Montsant, una déu amiga del museu, també, i és un tast que portarà a terme l'escriptora i activista cultural José Bernet. Al mes de març tindrem la Clara Antúnez, que ens presentarà la denominació d'origen Empordà. Aquí sí que hauríem de fer, no, Cecília, un incís perquè hi ha hagut un canvi de data.
Mm-hmm. Si algú té l'agenda trimestral, diguéssim, hi ha algunes...
En paper, vols dir.
En paper, exacte. Doncs hi ha algunes errades. Errades perquè en el seu moment eren d'una altra manera. Hi ha hagut, s'ha hagut de fer un canvi de...
Canvis, doncs.
De programació. I, per tant, el tast de Déu Empordà passa a dimecres 5 de març i, en canvi, un altre cicle que fem habitualment de fa ja molt de temps, com és el Cellers del Trimestre, passa a dimecres 26 de març. Hem fet un intercanvi de dates, en aquest cas.
Per la resta, sempre són igual. En dimecres els tastos amb Déu?
Sí.
En general, tots els tastos els fem el dimecres, sempre.
Tots.
Yeah. Sí. Sí, i té a veure una mica també amb la feina també a la taverna, no? Vull dir, dijous, divendres, dissabte, no pot ser, perquè la taverna té un altre ritme i no podem cobrir-ho tot, i per tant, els dimecres, que és un dia més tranquil, doncs sí que fem els tastos. Ja fa més d'un any, ja fa temps que sempre els fem en dimecres.
Uns tastos que es fan a l'aula de tast, aquesta estrenada aula de tast.
Exacte.
Sí.
Amb més capacitat, per tant, més comoditat per vosaltres.
Sí, més comoditat per nosaltres a l'hora de programar el tast, tot el que té a veure amb la producció ens va molt més bé, no? També tenim un altre cicle de tast important, del qual també podem parlar, que aquest sí que és un tast, que és un cicle de tast que es belluga entre la sala de tastos i la quarta planta del nou edifici, el mirador de la quarta planta, com ens agrada anomenar-ho, pues allà es porta a terme el cicle de tastos d'estrella. El vi català segons una estrella del món del vi o una estrella cinematogràfica, com serà el cas de les pantalles, no? Com serà el cas del mes de març. I sí que és cert que aquest mes de febrer tenim un tast d'estrella molt, molt, molt important. Tenim la presència, o tenim la sort, per mi és una gran sort, sort, honor, orgull, de tenir entre nosaltres, presentant el tast, la Sara Jane Evans, Master of Wines. La Sara és una escriptora i periodista de primer nivell, especialitzada en vins a nivell internacional.
És britànica?
És britànica, ella viu a Londres. De fet, de les vegades que hem parlat per telèfon havia d'anar mirant hores, perquè, bueno, és una hora menys, no? Però em despistava i sí que ella està afincada a Londres, viu a Londres. És codirectora dels Premis de Canter, expresidenta de l'Institut de Master of Wines, presidenta de la Gran Orden del Vino, vull dir... És un tas.
Té un currículum que no l'acabaríem, no?
No l'acabaríem. Per mi hi ha dues dones que són referents en el món del vi a nivell internacional i són la Jancis Robinson i la Sara Jane Evans. Crec que principalment en aquest tipus de tas el públic està molt més adreçat a públic d'elaboradors. De fet, hi ha alguns elaboradors...
Del sector, no?, en general.
Que, sí, que ara que s'han assabentat de que venia la Sara, uau, anem a comprar entrada, ja.
Estàs dient que no en queden?
No, sí que en queden, diria. Sí, perquè no s'ha publicitat.
Perquè, no, amb prou feines ho hem esmentat. No, i també el fet de que a la quarta planta tenim possibilitat
molt
de posar molt, molt
perquè
més...
Perquè continua buida, no?, aquesta quarta planta.
Sí. Vull dir...
Hi ha molt d'espai.
Sí, esperant
és
projecte.
Diàfana.
Sí, sí.
Aleshores, digueu-nos quin dia ve la Sara Jane Evans.
La Sara Jane Evans ve el 19 de febrer. Estarà aquí en
I les entrades ja estan al web.
Les entrades ja estan disponibles, sí.
Sí, sí. A més, és un tas que m'ha agradat molt l'exposició que ha fet, no?, de la preparació. Segons ella, vol narrar o ens vol explicar l'explosió, no?, d'interès al Regne Unit pels vins blancs d'Espanya i, sobretot, els vins catalans, no? I dius, uau, ha fet una tria molt xula, la coneixem ja. I, personalment, m'ha agradat molt la tria que ha fet. I narra molt bé això que ella ens explica, no?
I què farà? Ella ho farà en anglès i algú la traduirà?
No, ella parla castellà.
Ah, sí, que bé.
Amb un accent anglès molt divertit.
Sí?
Sí. Sí, sí.
I doncs acabem de presentar aquest cicle de tast d'estrella. Qui tanca el trimestre, el març?
El març el tanca David Haner. David Haner és sommelier. I, a més, és molt conegut al món de pantalla cinematogràfica. Havia fet Àguila Roja com a estrella, com a protagonista, no? Havia fet el seu paper de protagonista en la sèrie aquesta d'Àguila Roja. Però està fent molt més treballs, no només en el món de les pantalles. Ara estan gravant una sèrie a nivell nacional de l'Enològica. Van estar gravant també aquí al Penedès, no només a Vinceum. I, bueno, té un peu quasi a Madrid, té un peu per aquí a Catalunya, perquè, bueno, aquesta gent, els actors, com ell diu, no sabem mai on han d'anar a gravar i a fer. I està fent també una sèrie de tastos molt interessants, molt divertits. Hem parlat i he fet una tria molt xula. Ha anat a buscar cosetes que no puguis trobar, inclús algun vi que no està ni a la venda.
I es tastarà el dia que vingui.
Sí.
Quin dia ve, per cert?
El David Janer el tindrem, perdó, el 12 de març.
Sí. I després tenim el tast dels cellers de la quinzena, que aquest és un tast que segurament el nostre públic doncs, ja el coneix més. Doncs fem un tast amb un repàs dels cellers que han sigut... la degustació final de la visita al museu, perquè és una cosa que encara mantenim, que recordo, és el 26 de març, hem canviat data, i aleshores doncs, podrem tastar vins de Nadal, de Caves Bolet, del Jardí dels Sentits, Oriol Rossell, Vilarnau i Cellers Domenys.
Sí, que són estrenats amics d'honor de museu.
Exacte, sí. I, bueno, serà una visió més... més general, perquè no podem tastar quatre vins de cada celler, eh? Si no, no sortiríem d'allà ni a les 12 de la nit. Ja són molts cellers, però en tot cas sí podrem parlar una mica de cada referència.
I al març torna el Firet de Vi.
Torna el Firet de Vi. En aquesta ocasió havíem hagut de posposar l'any passat una temàtica que ens agradava molt i que teníem moltes ganes de tocar, i és la temàtica de cellers amb vins solidaris a Gavera. Estem també mirant de no només convidar cellers amb vins solidaris, sinó aquelles fundacions, com pugui ser Mallart en aquest cas, que també hi hagi un projecte solidari a Gavera i tingui producte per menjar en aquesta ocasió, no? Que també acompanyarà molt bé el vi, crec que...
Sí, molt bé. Sí, perquè a més si tens, jo què sé, 15 cellers, doncs tenir també una mica de menjar, tot i que no veus copes grosses, però sempre ajuda a pair millor.
Quin dia serà el Firet de Vi?
El 20 de març.
Aquest cas és dijous, eh?
Sí.
Compte.
Fas bé de dir-ho.
Si estàvem
dient dimecres, no. Sí. En aquest cas, dijous.
La gràcia del Firet també és que ho fem de 7 a 10, vull dir, no cal venir a les 7 durant
o
aquelles 3...
Sí, si vols marxar d'hora.
Sí. Exacte, sí. Vull dir que és més...
És flexible.
Tinc una... Sí, és més flexible, pots començar per un costat, per un altre, i t'organitzes una mica. Sí.
Els preus són diversos, perquè les propostes que hem estat presentant, tot i que són tastos tots ells, aquest és el denominador comú, són diverses. Sí. Orienteu-nos entre quin preu oscil·la cada proposta.
Val. A veure, el Firet de Vi té un preu únic i molt assequible, que són 10 euros per persona, per tothom, no hi ha excepcions, són 10 euros. Aleshores, els tastos amb DO i també el tast dels cellers del trimestre tenen un preu igual, que el preu general són 25 euros i els amics del Vinseum, del museu, són 20 euros per persona. I els tastos d'estrella, com que són uns tastos realment molt especials, sí que tenen un preu més gran, i són 60 euros per persona, i els amics del Vinseum són 50.
I abans d'acomiadar-vos, a mi m'agradaria desitjar-li molta sort a l'Enric, perquè dilluns competiràs per ser el millor sommelier de Catalunya.
Allà hi serem, a la Barcelona Wine Week. Enguany es fa allà el concurs.
10 candidats disputant-vos aquest guardó.
Sí. Disputant-vos, que la paraula sona així una mica, però molt, molt bé, perquè hi ha molt de companyerisme. És un dia, una jornada molt bonica.
Em sembla que no ets l'únic penedesenc, oi?
No t'ho sé dir. Ah, no, perquè tenim la Laia aquí a Vilanova, exacte.
I alguna enòloga sadorninenca també, crec.
Ah, sí, l'Anna Casabona, sí senyora.
A passar-s'ho bé, no, bàsicament?
A passar-ho bé.
Doncs molta merda, Enric, i que ho gaudeixis.
Moltíssimes gràcies, Sílvia.
Cecília, Enric, gràcies per acompanyar-nos avui.
A
bon
tu.
Final de setmana.
Adéu.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijar. Les estafes pugen substancialment aquest 2024 respecte a l'any anterior, accentuant-se les relatives entitats financeres. Les estafes online i telefòniques són el delicte més comès a dia d'avui. De fet, aquest 2024 el nombre d'estafes comeses s'ha disparat en relació a les xifres de l'any passat. La majoria dels casos tenen a veure amb entitats financeres. A Vilafranca, l'OMIC ha detectat un increment del doble de casos d'estafes aquest 2024 en comparació amb l'any passat. Des de l'àrea de consum de l'Ajuntament de Vilafranca, expliquen que en molts casos l'àmbit d'actuació és molt limitat. Es troben sovint amb reclamacions que tenen a veure amb estafes en les que els delinqüents es fan passar per entitats bancàries i, en molts casos, els bancs no tenen la intenció de retornar els diners als seus clients per considerar que s'ha comès una negligència greu per part de la víctima. L'Ajuntament de Calafell ha estat present a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, dins l'estand institucional de Catalunya Costa Daurada, que es va celebrar del 22 al 26 de gener. L'objectiu ha estat promoure el potencial turístic del municipi com una destinació ideal per famílies i amants de la cultura i del turisme sostenible. La delegació ha estat encapçalada per l'alcalde Ramon Ferrer i per la regidora de Turisme, Lluïsa Lastra. La Festa Major d'hivern de Moja, la festa en honor a Sant Macari, s'ha celebrat aquests dos darrers caps de setmana amb una bona participació. Així ho han assenyalat des de l'entitat que coordina les activitats, la Comissió de Festes, que ha volgut posar també l'accent en la implicació rebuda per part d'entitats del poble per fer possible la programació, tal i com valorava una de les integrants de la comissió, la Mireia Buscà. Capítol a part mereix l'exposició que es podia veure a l'interior de la Torre de Moja, oberta dissabte i diumenge. S'hi podien veure quadres de Nati Arnabat i manualitats molt elaborades de Joan Hernán. La mostra va ser molt visitada en gairebé tot el seu horari d'obertura i va sorprendre molt agradablement per la qualitat de les peces exposades. Aquesta va ser la darrera cita dels actes emmarcats dins del paraigües d'Olèrdola per la Marató. El Noia encara una setmana amb doble partit. El Noia es va imposar diumenge al Vic per 1-3, protagonitzant una nova remuntada marca de la casa i encadenant 4 jornades consecutives puntuant en un inici d'any gairebé perfecte. Una dinàmica que ha permès als roig i negres escalar fins la 6a plaça d'una taula on empaten a 23 punts amb el 5è, el Calafell, i estan només 2 per sota del 4, el Lleida. Aquesta bona situació a la Lliga Domèstica se suma a la de Champions. Segons del grup A, a tan sols un punt del líder, el Barcelos, i els saturninencs ho tenen tot de cara per classificar-se per la propera fase. Abans, però, hauran de superar alguns esglaons més, entre ells la cita d'aquest dijous a les 8 del vespre a França, a la pista del Saint Omer. El Noia, amb aquests dos partits, el que dèiem, a la cita europea amb el Saint Omer, lluny de casa, i diumenge, nou desplaçament a l'Hockey Lliga a la pista d'Alcaldes.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 12:45. Obrim l'agenda al detall amb una proposta esportiva que ens porta fins a Sant Cugat Sesgarrigues, on aquest dissabte celebren la Sanco Trail, una nova proposta esportiva que combina la passió pel trail running, la bellesa de l'entorn penedesenc i la continuïtat de la tradició amb la camicursa, la cursa clàssica de Sant Cugat. Tornem a Canal 20. Qui t'acompanya en aquesta ocasió, Fanny?
I ara ens acompanya el Marc Conesa, que és regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Bon dia, Marc.
Bon dia a tots i totes.
Avui ens acompanyes aquí al Penedès en xarxa per parlar d'una activitat esportiva, una activitat d'agenda esportiva.
Correcte.
És la Sanco Trail.
Sí, Sanco Trail 2025.
Explica'ns una mica què és això de la Sanco Trail, per si hi ha algú que encara no se situa.
Doncs la Sant Cotrail neix arrel de la Camí Cursa, cursa que se celebrava a Sant Cugat des del 2012-2013, ara no recordo la data exacta, fins al 2018, quan el grup de veïns que ho portava doncs ho va deixar estar perquè, bueno, van perdre la il·lusió i no hi va haver-hi un relleu aleshores. Fruit de que jo també faig curses de muntanya i tot i tenia la mosca darrere de l'orella, pues, junt amb un grup de joves del poble pues, hem decidit emprendre un altre cop el projecte sense perdre el nom de la Camí Cursa, no? I apostant fort perquè pugui ser un èxit dintre d'aquí la comarca.
Per tant, és un acte que heu organitzat un grup de joves, no? I també des de l'Ajuntament.
Correcte. Hi ha la part de Canalla de Déu, que és el grup de joves del poble, on allà munten varis actes i ajuden a col·laborar activament amb el poble, i vam creure que era una bona manera de poder impulsar un projecte com aquest.
Des de quan fa que hi esteu treballant?
Doncs no mentiré si dic que fa més d'un any i mig que portem treballant des del principis de l'estiu del 2023.
Per tant, veurà la llum aquest dissabte, aquesta cursa, aquesta Sant Cotrail, però porta molta feina al darrere.
Sí, correcte. Es va celebrar una Sant Silvestre de muntanya a Sant Cugat, que organitza l'Esportiu Penedès. El que passa que nosaltres teníem molt clar que la volíem fer a principis de febrer. Llavors, clar, del 26 de desembre a principis de febrer veiem que era una mica just i vam dir, mira, deixarem un any per madurar, per poder treballar i que sigui un èxit aquest dissabte.
Quin és l'objectiu d'aquesta Sant Cotrail?
Primer de tot, tornar a recuperar una cursa que realitzava el poble i que es va perdre. I després, pues, que tothom se senti benvingut i que tingui un bon record, no, d'una cursa a dintre de Sant Cugat, que no tenim gaire muntanya, tenim la font del Cuscó, però tenim ganes de que la gent també sàpiga que a Sant Cugat hi ha algú més que no sigui esport com és el futbol o el vòlei.
Com comentaves, voleu continuar i mantenir aquesta Camí Cursa, no? I per això hi ha dues modalitats.
Sí, correcte. Tenim la modalitat de 16 quilòmetres i mig, que li diem la Sant Cotrail, vale? Que seria l'antiga Camí Cursa, i també tenim la marxa no competitiva de 9 quilòmetres.
Aquests 16 quilòmetres i aquests 9-10 quilòmetres, per algun motiu?
Pues mira, la idea era, bueno, suggerències entre els diferents components de l'equip organitzador, estava entre el debat de dir, escolta, fem una de 5, fem una de 10, fem una de 15, una de 20, fins que vària gent que ja estem allà, que hem anat a diverses curses, hem dit, ei, centrem-nos en una cursa que sigui una distància que la pugui realitzar més o menys tothom i que no faci por, com són aquests 16 quilòmetres, i fem-ne una marxa caminant, dient-li no competitiva, perquè el que la vulgui fer corrent, la pugui fer corrent, però que el caminador també se senti còmode a dir, ei, no és una cursa contra el crono, aquí no hi haurà classificació, vaig a disfrutar amb la família, amb els amics, i no tinc cap mena de pressa.
Això seria per la marxa no competitiva, que es pot fer com es vulgui, com comentaves. A la trail sí que hi ha categories i premis.
Correcte, hi haurà la classificació general, vale? Tres primers i tres primeres, i després tindrem el primer local i primera local.
Per algun motiu en especial?
Bueno, creiem que per ser aquest primer any no volíem tampoc embarcar-nos a fer un acte després de lliurament de premis on sigui molt feixuc, no? On hi hagi molta espera, on es vagi repetint molt els premis, i com que al final creiem que el tema dels premis és algo que és molt classificatori, no? Que sembla que si no quedes primer, segon o tercer, quedes exclòs de les curses, i nosaltres pensem més en tot el gran gruix que no guanya, no? Al final pots quedar el 20è, el 30è i que sigui una victòria per tu. Llavors vam dir, mira, fem la classificació general, tres primers, tres primeres, i un reconeixement especial, pues, per al primer del municipi de Sant Cugat.
Parla'ns una mica del recorregut, perquè m'imagino que el deveu conèixer molt bé, no? Que fa molt de temps que hi esteu treballant i que ens el podràs dir sense cap tipus de problemes. Te'l deu saber de memòria.
Doncs una mica sí que me'l conec. El recorregut surt des de la plaça de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, enfilarà carrer Sant Antoni passant per la plaça de l'Església, i llavors ja anirà cap a darrere al camp de futbol i marxarà entre vinyes cap a la muntanya. Això són uns 3 quilòmetres i mig, fins que ja comença la muntanya de veritat, que ja comencem a entrar dintre de Corriols i anem direcció a Avinyonet, vale? O sigui, entrem a dintre del terme municipal d'Avinyonet, però tot per dintre de Corriols i en l'antiga Via Sardana, que és la carena que connecta les Gunyoles amb l'Arboçar. Llavors, tenim un avituallament líquid allà al quilòmetre 5 per la cursa, i llavors el segon avituallament de la cursa coincideix amb l'avituallament de la caminada, que és allà a la font del Cuscó. I res, de la font del Cuscó ja ens endinsem cap a les vinyes un altre cop i tornem cap a Sant Cugat.
En la trail que hi ha aquests 500 metres de desnivell positiu, en canvi en la marxa no competitiva és de 200 només, una mica més assequible, no, potser?
Sí, correcte.
I les inscripcions, com van? Encara estan obertes, no estan obertes? Teníeu un límit marcat? Heu arribat a aquest límit? Com està tot això?
Tema inscripcions, ens vam marcar un límit de 200 inscrits per la caminada, 200 inscrits per la cursa, però després de parlar amb Xarxa Natura i tot, ens van recomanar que no passéssim d'aquests 300 inscrits per aquesta primera edició.
Vale? En total, no? Entre
en total.
Les dues.
Llavors, veient que ja estàvem arribant, la caminada l'hem hagut de tancar perquè ha sigut un èxit rotund. Són ja 150 caminadors i a la cursa també ja estem a prop d'aquests 150, queden 10 dorsals, que quan s'arribi al final, per un tema logístic també, a nivell d'assegurances, a nivell de tot, ja tancarem.
Com es pot, si algú que ens està escoltant i encara vol aprofitar algun d'aquests dorsals, com ho ha de fer?
Doncs entrant a la pàgina web de www.sancutrail.com i allà hi ha un enllaç que et va directe a Roc d'Esport, que és la plataforma de les inscripcions.
Té algun cost?
La inscripció són 15 euros per als federats amb samarreta, vale? I els que no estan federats se'ls fa una assegurança de tot el dia, perquè si hi hagués qualsevol problema mentre sigui caminador o sigui corredor, pues es pugui atendre i estigui cobert per una assegurança.
Comentava més aquest dissabte, perquè ara, al febrer, i perquè un dissabte, normalment potser les curses estem més acostumats a que se celebrin un diumenge, per què aquesta decisió?
Doncs bona pregunta. Originàriament la camicursa se celebrava al setembre, cap de setmana abans de l'Ecofira. El que passa que, comentant-ho amb el grup de joves del poble i tot, dèiem, escolta'm, el mes de gener-febrer no hi ha tantes curses, hi ha la Deucada a Vilafranca, la gent encara està definint el seu calendari, no?, per als que també van a competir, i vam dir, mira, col·loquem-lo l'1 de febrer, un dissabte, personalment perquè a mi m'agrada més el dissabte, no? I els hi vaig comentar amb el grup de joves i van dir, sí, és una bona idea de també diferenciar-te d'altres curses que se celebren, no? I així tens tot el diumenge per poder estar amb la família.
També comentaves que hi haurà aquests punts d'avituallament durant la cursa. També es necessita una bona xarxa de voluntaris per poder tirar tot això endavant.
Correcte. A dia d'avui ja són més de 28 voluntaris que estaran repartits per tot el recorregut, per si algú té alguna necessitat especial o té algun problema, no? Els tindrà allà, que tindrem una comunicació fluida també interna per poder-lo ajudar en qualsevol cas.
I per què diries que és tan especial a Sant Cutrail?
Doncs personalment perquè considerem que no només és una cursa, sinó que és més que una cursa, és recordar la història, no?, de la camicursa, l'antiga cursa del poble, que això ens crea molta nostàlgia, i després també tenim tota la part de que no ho centralitzem només el dissabte, que serà el dia de la cursa, sinó que el divendres també fem una xerrada, perquè allà la recollida de dorsals, mira, fer una cosa diferent, fer que sigui dels dos dies.
I esteu treballant en alguna cosa especial també per aquesta cursa?
Bueno, hem preparat un arc de fusta que ja servirà també per futures edicions. Portem també un mes fent cintes de tela personalitzades, per lo que no utilitzarem cintes de plàstic, sinó que seran de tela i les podrem reaprofitar any rere any, i moltes més sorpreses que els caminadors i corredors podran trobar el dia 1.
Parlant amb tu, té molta visió de futur aquesta Sant Cutrail.
La idea del grup de joves és que sí, és que aquesta cursa es pugui consolidar aquí a la comarca. Volem que la gent se la senti molt, molt seva, que digui, ostres, que xulo que és tota aquesta zona, quina organització que s'ho han currat o quina il·lusió que hi han posat, almenys, i aconseguir, principalment, que la gent de Sant Cugat se la senti molt seva.
Moltes gràcies, Marc Conesa, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per acostar-nos avui a aquest projecte, no?, que després d'un any i una miqueta més treballant-hi, veurà la llum aquest dissabte amb aquesta Sant Cutrail, aquest 1 de febrer. Moltes gràcies per acostar-nos avui aquí al Penedès en Xarxa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. La segona proposta d'aquesta gent del detall ens du ara fins a Font-rubí, on dissabte passat arrencava la 26a edició del Cava Jazz, el cicle que marida música jazz i cava, i que presentem tot seguit de la mà de la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Com comentes, presentem ja aquesta 26a edició del Cava Jazz de Font-rubí. Per això hem convidat a la regidora de Cultura que ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic. Carme Civil, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Sempre és un plaer i una parada obligada, aquesta que fem una vegada a l'any, parlar amb tu, comentar el Cava Jazz, en aquesta ocasió la 26a edició, i abans de parlar del que està per venir, et pregunto per la primera cita, perquè dissabte pujàveu al taló d'aquesta 26a edició del Cava Jazz, i com va anar? Explica'ns.
Bé, molt bé. Bueno, com dius tu, ha passat tot molt de pressa, o sigui, com aquest que diu, fa dos dies que vam celebrar el 25è aniversari, l'any passat era el 25è aniversari, però bé, molt contents de portar una nova programació aquí en el Cava Jazz de Font-rubí, en aquesta 26a edició. Com dius, doncs vam engegar dissabte en el marc de les nostres festes major d'hivern, festa de Sant Vicenç, que sempre és quan es fa la primera actuació, i ens van acompanyar en aquest cas doncs els The Audience amb la cantant, la Mimi Sheehan, que va ser com una convidada del grup, i bé, ens ho vam passar molt bé. De fet, era un tipus més atrevit, no sé com dir-t'ho. Nosaltres sempre intentem fer coses noves, és un estil diferent, i ho van fer amb un so molt propi seu, del grup, a ritme jamaicà, que, que ens va agradar doncs, molt, la gent va disfrutar molt.
Carme, un dels atractius, el principal atractiu del Cava Jazz és aquest maridatge entre el jazz i el nostre producte, el cava, a més en el vostre municipi, amb el món local, a través dels seus caves, òbviament, i també de la seva gastronomia.
Sí, exacte, com dius, és un segell ja d'aquest Cava Jazz, que el que hem intentat doncs, sempre és que en aquest projecte, durant els anys, s'ha anat introduint coses. I bé, molt doncs la força que té la música en la cultura i fer possible doncs aquest maridatge de productes del nostre municipi. Som un municipi vitivinícola, per tant, doncs tenim moltes caves i molts cellers i també doncs productes de proximitat de diferents patrocinadors.
Enguany, aquesta 26a edició del Cava Jazz compta amb 5 dies, una programació que s'extendrà fins al mes de maig. Ja hem viscut la primera, la del 25 de gener, si et sembla. Parlem de les 4 properes. Què està per venir? Què ens heu preparat?
Sí, la propera serà el 22 de febrer. En aquest cas, com estava comentant abans, d'estils diferents, doncs en aquest cas hi haurà els The Clock Jazz Band. Són un grup alegre, festiu, divertit, un grup de Dixie que segur que ens ho passarem molt bé. Quan al mes de març tindrem els South American Project. Aquest és com un mestissatge d'estils diferents i el ritme de samba, que també és una cosa que no hem ofert mai i que creiem doncs, que també és molt, molt xulo. I després, la propera actuació serà el 26 d'abril. En aquest cas serà els Humphries. El Humphries és un grup vocal masculí que ja ens havien acompanyat en una altra edició i ens van agradar molt que, bueno, doncs, acompanyats amb el Crash Trio, aquests també ens faran doncs, una visió diferent del que estem una mica acostumats en aquest panorama jazzístic, però molt, molt maco també. I tancarem, com dius tu, l'última actuació serà el 24 de maig, i en aquest cas tancarem amb un concert molt especial, una actuació del Clarence Baker Band. El Clarence té una veu molt, no sé com definir-ho, profunda, magnètica, vibrant. Bé, no crec que ens deixi indiferents. L'ha portat en diferents actuacions que ha fet mundials, a ser un dels mestres de la història del soul, del funk i del pop, no? Amb aquest to de música negra. Per tant, bueno, no s'ho poden prendre, no s'ho podeu perdre.
Carme, totes les cites, 11 de la nit a la cooperativa i les entrades disponibles a taquilla des de mitja horeta abans de cadascuna d'aquestes cites.
Correcte, es compra anticipada, però la mateixa taquilla mitja horeta abans. El preu de l'entrada, doncs, 12 euros per adult. I després també hi ha l'opció d'aquests packs de menú gastronòmic que estem oferint en col·laboració amb els restaurants del nostre municipi, doncs per poder fer un pack i entrar de concert tot junt a 35 euros. Tu vas a sopar tranquil·lament al restaurant i després tens l'entrada al concert.
Vetllada, vetllada rodona, perfecte. un altre tema destacable, les entrades a diferents preus segons l'edat també potencien així que els menors, els infants també, o els adolescents també puguin anar, puguin gaudir amb un preu doncs, pels menors de 14 anys, per exemple, gratuït, no?
Sí, no, o sigui, són per joves de 14 a 30 anys amb un preu de 6 euros. I després també hem fet una entrada especial per majors de 65 anys a 9 euros. Mm-hmm. Una miqueta pel que dius tu, també per fomentar una miqueta pues, que tingui tothom opció a poder gaudir d'aquest cicle de cava jazz. Mm-hmm.
Recordem que tota la informació, si algú vol ampliar aquesta informació, a web municipal està absolutament tot explicat i detallat. Carme, a mi m'agradaria saber com es teixeix la programació d'un cicle com aquest.
Bé, estem treballant des d'una petita comissió que ja fa molts anys, pensa que van fer 25 anys l'any passat, o sigui, hi ha gent que dels principis encara ens està ajudant, i llavors bueno, treballem doncs, amb aquesta petita comissió al llarg de l'any per anar bueno, a mirar també llocs, grups que ens agraden, que ens arriben, i una miqueta buscar tendències diferents per oferir doncs, coses noves. Mm-hmm. A partir d'aquesta comissió doncs, es treballa des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Cultura, i pues, es tira endavant tot el cicle.
Mm-hmm. Amb aquesta varietat no?, que comentes també, que és una miqueta la gràcia del cava jazz, que hi ha 5 dissabtes i no tots són iguals, que hi ha una mica de tot dins del panorama.
Exacte.
Del jazz.
Sí, sí. Sí, sí. Aquesta és una miqueta la diferència de, bueno, que ens agrada doncs, oferir coses noves i apostar per grups diferents. Mm-hmm. I després, bueno, també, doncs, com no, jo vull agrair des d'aquí també i ens enorgulleix comptar doncs, amb el suport de tots els patrocinadors que a la mitja part doncs, fem aquesta degustació no, dels productes, de caves, vins, mm-hmm. i bueno, en el programa doncs, es detalla tot, però sí que, doncs, de veritat que agrair-los la seva col·laboració perquè també això doncs, la gent els agrada molt poder fer una cubeta de cava mentre estan gaudint de música en directe i doncs és molt, molt engrescador per la gent també que ens venen a veure.
26a edició i sens dubte, Carme, és un dels plats forts en la programació cultural de Font-rubí.
Sí, jo diria que a banda de la Festa Major, que també són doncs, els a les dates no principals de lo que es fa aquí és el cicle de cava jazz i la Festa Major. Fem moltes coses, treballem moltes altres coses més, Vull dir, ara estem immersos en un cicle del cicle Gaudí de pel·lícules, de cinema català, vull dir, estem treballant amb els projectes, però sí que el cava jazz doncs, és una cosa que hem volgut conservar i si més no, doncs fomentar més cada cop.
Si et sembla, en aquest minutet final et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients del Penedès en Xarxa a que aprofitim aquesta ocasió o qualsevol de les properes 4 cites d'aquest cava jazz per apropar-se, per venir a gaudir del cava, del jazz i de Font-rubí.
Sí, doncs bé, no, convidar-los a tota l'audiència que ens està escoltant doncs que ho provin, si no han vingut cap vegada, de segur que els agradarà moltíssim i que tenim, doncs, com he explicat, no, diferents actuacions, diferents estils, i a vegades no t'ho imagines, no? Però vull dir, quan ets allà és un ambient acollidor, vull dir que és una zona, un espai que desconnectes del tot, i bueno, la qüestió és que s'ho passin bé la gent, que disfrutin, que és el que ens convé a tots molt.
I
res, convidar-los a que ens visitin en el dia que vulguin, val?
Doncs aquestes 4 cites al mes de febrer, març, abril i maig. Carme Vaig. Civil, regidora de Cultura de Font-rubí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa presentant aquesta 26a edició del Cava Jazz. Moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Bé, moltes gràcies a vosaltres i aquí estarem, esperant-vos. Black and white. I owe
Amb The Oldians, que obrien aquesta 26a edició del cicle Cava Jazz a Guardiola i aquest Dark or Black, Fosco Negre, acomiadarem aquest dimecres 29 de gener al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem amb 3 hores de ràdio de Penedès a partir de les 9:06 i fins a les 12. Adéu-siau. I see no...